Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
No, i 42 minuts del matí. Abans de continuar, els diem que avui és el darrer dia per tots i especialment totes aquelles que vulguin participar d'un taller que organitza el Centre Sitges Dona, el taller Moviment Autèntic, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 26 de febrer, i també els dies 4 i 11 de març. El Moviment Autèntic és una tècnica que proposa deixar sorgir el moviment espontani del propi cos, permetent expressar-lo i deixant que evolucioni cap a nous moviments. El Moviment Autèntic, en el Moviment Autèntic es barregen elements creatius, meditatius i de creixement personal. Totes aquelles persones que tinguin interès, fins avui 22 de febrer hi ha temps per inscriure's. Sí, la inscripció és gratuïta i es pot fer a través del telèfon 93 811 31 80. En qualsevol cas, tot i que forma part de les activitats del Centre de Sitges Dona, avui saludem a la regidora Mercè Espada. Mercè Espada, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I també a Mireia Castelló. Mireia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Però per parlar-los d'una nova figura que va ser presentada fa uns quants dies, que és la de la gent per la igualtat. Què és una gent per la igualtat?
Bé, és una professional que està enmarcada dins de tot un programa del Departament de Treball de la Generalitat, en concret la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats, que és una direcció general de nova creació, justament que el que pretén és avançar en la igualtat dona-home en l'àmbit laboral, que és on hi ha moltes discriminacions encara, i també, per altra banda, la Diputació de Barcelona. Fruit d'aquest conveni, els ajuntaments que van considerar convenient es van adherir a aquest programa, ja ho vam demanar nosaltres com a Ajuntament de Sitges el 2006, i d'aquesta manera 60 municipis de tot el que és la província de Barcelona poden comptar amb aquestes persones.
Mm-hmm. Quina és la funció de la gent per la igualtat?
Bé, la funció que nosaltres com a ajuntament i en concret dins de la regidoria per la igualtat de gènere, el que pretén és gestionar tot el que seria el pla d'actuació en polítiques d'igualtat de gènere, programes específics, molts d'ells transversals. És a dir, no seria tant l'altre vessant de la regidoria, que és l'atenció directa, que es fa a través del centre Sitges Dona, sinó que seria més aviat una feina més interna de sensibilització i de projectes concrets en diferents àrees.
Perquè quan es parla de sensibilització, Mireia, la situació actual, el context actual, bé, què manca encara per sensibilitzar, per dir-ho d'alguna manera?
Manquen moltes coses.
Moltes coses.
Moltes, i vaja, com ha comentat la Mercè, per una banda hi ha tota la línia de treball cap amb les mateixes dones, no? Que com a col·lectiu que s'ha vist discriminat des de fa molts i molts anys, de forma ancestral, no? Diríem, mm-hmm, quasi bé. Però, per l'altra banda, crec que hem de començar a sensibilitzar els homes, no?
Comencem per aquest primer dels arguments. Sensibilitzar les dones per què? Perquè moltes vegades elles mateixes ha arribat un moment en què no es consideren prou capacitades?
No és tant això, sinó que molts cops al dia a dia caiem en dinàmiques que no ens fan...
Entesos.
Pensar i no ens aturem a reflexionar sobre aquelles coses que ens creen malestar, no?
D'acord, vols dir que a vegades ja ha interioritzat un paper que ha estat el paper tòpic, tradicional, en la manera de fer, que ja no es planteja cap altra cosa que vagi més enllà d'aquest paper del dia a dia.
Diguem-ho així.
Diguem-ho així.
I llavors, per exemple, moltes dones es poden trobar incòmodes amb que no els agrada, i amb les feines que fan, el que sigui, el que sigui.
Mm-hmm.
I llavors, si ens aturem a reflexionar, jo mateixa com a dona, no? Si reflexionem sobre què no ens agrada, veiem que és fruit d'una estructura que ens ha sotmès pel fet de ser dones, no? I que ens ha discriminat en diferents àmbits de la vida. Especialment això, la vida quotidiana, aquella en la que no hi pensem, mm-hmm, habitualment.
O sigui, poso un exemple i que es matisi el que faci falta, eh? Una mestressa de casa pot tenir tan interioritzat aquest paper que dic, bueno, jo em puc posar a treballar en alguna cosa, si no ho sé. Sí,
exacte,
això.
Exacte. El que passa que a mi, jo personalment penso en que hauríem d'estar en un estadi en què si una persona, diguem persona, no?
Sí,
està clar. Si una persona es vol dedicar a les tasques de la llar, a les tasques de cura, que ho pogués fer lliurement, no? També un altre problema.
És a dir, que fins i tot hem tipificat les tasques de la llar com una tasca.
Exacte, aquesta és una de les altres qüestions que de la sensibilització que em parlaves abans, de la desvalorització també ancestral de les tasques de la cura que habitualment han portat a terme les dones, no?
D'acord. I molt probablement fins i tot aquestes tasques de la casa són les que en l'àmbit laboral poden ajudar més que moltes vegades qualsevol altra formació, des del punt de vista
el manteniment de la vida.
Això mateix, de la gestió de la pròpia vida pot ajudar també en la vida laboral.
I,
no?
Vaja, jo crec que una de les qüestions més importants ara és poc a poc, no? És com un gota a gota, però és començar a visibilitzar aquelles coses que fins fa no tant estaven reservades a casa i a l'espai privat, no? I també és trencar aquesta dicotomia entre l'espai públic i l'espai privat.
Hem començat per aquest argument, però clar, el segon, la sensibilització dels homes.
Sí, els homes també com a persones.
Suposo que s'ha avançat en això.
Sí, però...
És un sí arrossegat, sí. És un sí arrossegat. Em sembla que la Mercè Espada encara és més recelosa d'aquest sí arrossegat. S'ha avançat molt poc.
La sensibilització dels joves, sí. Penso personalment, molt poc.
Molt poc.
Molt poc. Molt poc. No és que ho digui jo, és que qualsevol estudi estadístic demostra, per exemple, que els homes es dediquen poquíssim a les tasques domèstiques. Una mica més als joves, però la dona continua portant tota la gestió, és a dir, ho porta tot al cap. I l'home, doncs, fa d'executor d'algunes cosetes. Però el temps de dedicació total actual de l'home i de la dona és absolutament dispar.
Un pot pensar en aquest àmbit de llibertat en el qual ens movem, aquest paper de la dona és encara un paper no volgut? A que en aquest context de llibertat, si la dona exerceix aquest paper, l'exerceix perquè vol?
Quin paper te refereixes?
Aquest paper de carregar tota la feina, especialment de la casa, respecte a la seva parella.
Les dones està clar que sempre han treballat, això d'entrada, sempre han treballat, o bé a casa o bé fora, en els àmbits rurals, tant a casa com a fora, i actualment moltes dones treballen remuneradament i a casa, no? Per entendre'ns els dos papers.
Com ho dieu així? Els homes també han treballat o...?
Sí, sí, però el que dic és que la dona treballa doble jornada com a mínim, mentre que l'home bàsicament treballa una jornada.
D'acord. Això continua sent així?
Això continua sent així.
Sí?
Sí, sí, sí.
Continua sent així. A grans trets, no dient que no hi ha ni alguna excepció, sí. Però en el global de la societat...
Ni que hi hagi parelles que s'administrin d'una manera...
Exactament.
És així, per què?
Doncs perquè ha sigut el paper tradicional de la dona, és a dir, se pensa que la dona, per ser dona, li toca aquesta feina. I punt. I la societat està estructurada d'aquesta manera. I clar, això comporta una sèrie de problemes. Per exemple, la dona, està també demostrat amb dades, té més problemes per estrès que l'home. Per altra banda, la dona això el que li està impedint és incorporar-se en plenitud al mercat laboral. Li està impedint no només mantenir-se en el mercat laboral, sinó accedir a uns càrrecs i a uns nivells de professionalització que l'home, per exemple, no té cap problema, perquè, clar, ell ja té una dona que li fa la feina, ell se pot dedicar a estar fins les 10 de la nit treballant,
o sigui,
per
que,
pujar.
Gairebé donem per entès que la dona que es vulgui realitzar en la vida professional o laboral dona per entès o gairebé assumeix una certa renúncia en un paper, sí.
Sí, sí, inclús...
I ho preguntava així perquè, esclar, portem 33 anys de democràcia i això...
Sí, però això no té res a veure,
no té res a veure amb la democràcia.
És molt més enllà, és a dir, és la democràcia al nivell màxim, quan la dona pugui participar en plenitud dels seus drets, llavors estarem en el màxim de democràcia.
Però si us referiu a que s'ha avançat ben poc amb això...
S'ha avançat poc. Jo no dic que no s'hagi avançat.
No, ja ho sé.
S'ha avançat molt. És a dir, depèn de com tu miris.
Sí, no està clar.
Depèn de com tu miris, però sobretot de mirar d'una manera Espanya, que portem un temps de dictadura, 40 anys, des de que la dona no sabia ni llegir, fins ara que estan sortint més titulades universitàries dones, Hem avançat moltíssim, però les mentalitats i els valors de la societat i la manera d'estructurar-se la societat és el que no ha avançat en consonància amb aquest avenç de la dona.
Però es fa, com a mínim, després de 33 anys, hi ha tota una generació de dones que se suposa que ha d'instaurar o ha de posar sobre la taula uns valors que no eren els de les seves mares o els de les seves àvies, també, no?
Sí.
I una generació d'homes que se suposa que també no posarà sobre la taula els mateixos valors que es posaven fa 40 anys o 50, 60,
aquí,
no?
Aquí és on hi ha el tema que no acaba de rutllar.
D'acord. Que és una qüestió d'educació, fonamentalment, o...?
Bueno, de valors, d'educació, de cultura, d'estructuració de la societat. La societat se continua estructurant com si res hagués canviat, com si la dona continués havent d'assumir el paper d'estar a casa i l'home sortís a treballar fora. Abans ho deies, el tema d'aquest estudi del país,
sí,
de la conciliació.
Sí, de la vida laboral i familiar.
Els horaris de la feina, els horaris dels comerços, res està estructurat amb aquest canvi que s'ha fet en l'estructura familiar i en l'estructura productiva.
És que molts, precisament, escoltant o a Mercè Espada o a Mireia Castelló, diran si és que hem anat al revés, perquè abans, com a mínim, diguem-ne que hi havia moments en què, des del punt de vista de dos horaris professionals, es permetia, i ara, diguem-ne, es fan unes jornades laborals en determinats sectors que encara posen més difícil la situació.
El que passa és que això passa a Espanya i en altres països que ja han avançat en el tema horaris, eh? Per tant, nosaltres estem encara en una jornada superllargues, fent un entremig al migdia quan molts països ja no ho fan, vull dir, és que ens hauríem de ficar al dia en tots aquests aspectes per avançar en aquesta organització familiar que fos molt més fàcil per tots.
Ho deia perquè de la mateixa manera que un establiment pot no tancar al migdia i afavorir que les persones que treballen puguin anar a comprar, obrir al migdia vol dir tenir una persona allà al migdia, no? O sigui que d'alguna forma...
A més és que ens hem pensat que per estar més hores asseguts a la feina som més productius i ja se sap claríssimament per molts estudis que estem a la cua en productivitat. Per tant, hem de fer un canvi a nivell molt més global, justament per afavorir-nos la nostra pròpia vida quotidiana.
És relativament més senzill començar a fer aquest canvi des de les institucions públiques que des de l'àmbit de l'empresa privada?
Jo crec que la sort de poder treballar per l'administració pública és que l'administració pública, tot i la seva estructura, té una capacitat de captar el conflicte social i d'intervenir molt més gran, no? Perquè a part de representar totes les persones. Però jo crec que l'administració com a motor de canvi, no? I en aquest sentit jo crec que és una sort que, per exemple, la figura de l'agent d'igualtat és el reflex d'assumir que hi ha un problema per part de l'administració pública. Però el verdader canvi està amb les empreses i de vegades és molt més difícil incidir-hi, pues, justament per les seves estructures, no? I... no sé, i també és una de les línies de treball que tenim.
És que anava a preguntar d'aquesta manera, quan, diguem-ne, aterra un agent per la igualtat, que és una figura nova, com comentava la regidora, dins d'una estructura nova també, per on es comença? Per on es comença?
Clar, el principi de tot és veure a nivell de les polítiques públiques que es fan al municipi.
D'acord, és a dir, la realitat que hi ha des del punt de vista de les polítiques públiques en aquest aspecte.
Exacte, i ja hi ha molta feina feta, que en aquest sentit no es comença de zero, no? I el que sí que veus és, llavors ja és prioritzar, no? I en aquest cas les empreses sí que són... jo crec que una línia de treball molt important, no?
Com es pot prioritzar i fins a quin punt es pot sensibilitzar el món empresarial a l'entorn d'això?
A veure, el que et deia de prioritzar és veure el conjunt de línies de treball que tenim i en funció de, doncs en aquest cas, podríem dir receptivitat de les persones amb les que has de treballar, no?
Ho deia perquè...
No receptivitat, sinó també assumir la importància d'això, no?
Que, i ho deia bàsicament perquè en el cas de Sitges, diguem-ne, un poble destinat, òbviament, al que és la indústria terciària de lleure de serveis i, òbviament, oberta a, un, a unes jornades laborals i a, una, i a aquesta necessitat de servir, està clar que aquí suposo que hi ha molt, molt de camp per recórrer, no?
Exacte. I un element molt important des de treball és, per exemple, fer difusió de la nova llei d'igualtat d'oportunitats dona-homes, que afecta directament a les empreses, i la llei reconeix la importància de les empreses en l'estructura social, no? Que de fet és on les empreses privades, no? Mm-hmm. Que és on treballa la majoria de gent, no? I, per exemple, l'obligatorietat de que determinades empreses, en funció de les seves característiques, elaborin un pla d'igualtat, facin una diagnosi de la situació d'homes i dones a la seva empresa, que facilitin a les treballadores quan estiguin embarassades, llavors quan tinguin el seu fill o filla, els permisos de maternitat, etc. Llavors també de cara als homes fomentar els permisos de paternitat. Tot això són coses que jo crec que s'han de fer i que es poden fer.
Anava a dir, Mireia, no? Això ja no és un suggeriment, sinó que és obligació de les empreses.
Segons quines empreses, sí.
D'acord.
Sí.
D'acord, però diguem-ne, hi ha un marc legal
que
obliga també a les empreses que posin les mesures per tirar tot això endavant.
I vaja, jo crec que això ja és qüestions de... una qüestió legal, no?
D'acord, que òbviament s'ha de complir, no? Estem en el minut final. La gent per la igualtat es pot posar en contacte amb les empreses? Són les empreses que es poden en contacte amb ells? Si algú té algun problema o alguna qüestió per assessorar, o no va exactament per aquí, això?
No, nosaltres en aquests moments estem elaborant justament aquest projecte, un projecte global, com una línia d'actuació de la regidoria, que és el projecte d'igualtat d'oportunitats en el treball, que és un projecte genèric. En aquests moments estem en una fase de diagnosi de quina és la situació empresarial a Sitges, per veure quines són les empreses que podrien ser el nostre objectiu.
Entesos.
D'acord?
I per tant, d'alguna forma, regularitzar situacions en determinats...
Llavors, nosaltres elaborarem aquestes empreses objectiu i elaborarem tota una sèrie d'actuacions perquè nosaltres actuarem amb elles.
Entesos.
Nosaltres ens posarem en contacte amb elles.
Per regularitzar situacions que es puguin entendre...
Més aviat per un nivell informatiu.
Entesos.
Eh?
Sí, sí. No es tracta aquí d'allò, sinó, com deia, de que tothom conegui.
De fet, el propi Departament de Treball té línies de subvenció per ajudar les empreses a que puguin posar en marxa aquests plans d'igualtat.
Mercè Espada, Mireia Castelló, gràcies per estar aquí amb nosaltres. En parlarem d'aquest projecte, òbviament, en la mesura que abans.
Gràcies.
Les 10, tornem en 5 minuts.